Notícies Migdia, amb Núria García.
L'Ajuntament s'ha compromès a millorar l'aparcament de l'Eix Macià gràcies a la pressió veïnal. Entre les millores previstes hi ha habilitar accessos nous, posar gàlibs per evitar l'entrada de vehicles de grans dimensions i canviar el paviment per eliminar materials contaminants. El ple municipal va aprovar una moció de l'Associació de Veïns de la Concòrdia en aquesta línia per unanimitat, un fet que valora de forma molt positiva Francesc Portalés, vocal de Relacions Institucionals de l'entitat.
I arribar a un acord que en principi considerem que és bo tant per als veïns com per la ciutat, que continuarà tenint de moment un aparcament gratuït en una situació que serà realment més saludable que l'actualitat i hem d'agrair sobretot l'interès que van mostrar quan van presentar la moció i tots els comentaris que van poder avançar respecte al tema.
Les actuacions començaran a executar-se en pocs mesos.
Titulars.
Durant el Notícies Migdia també repassarem altres temes que es van abordar a la sessió plenària d'ahir a la tarda. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, com per exemple el fet que Sabadell és una àrea d'habitatge tensa o que s'hagi aprovat una pujada del preu de l'aigua de l'1,87%.
En cultura, Lu Rois i David Fernández porten l'espectacle La força incendiària de les paraules a l'amfiteatre dels Jardinets.
La sabadellenca i l'exdiputat recuperen els versos del poeta italià Erri de Luca amb la idea que la vida és només un viatge d'anada. N'han parlat a David Fernández al cafè.
L'Erri que fa prosa només té un llibre de poesia que es diu Només anada, recordant-nos que aquest viatge no té bitllet de tornada, que el que fem és el que compta, però sí, quan parla, presenta les qüestions de l'exili, especialment de les migracions, o fins i tot quan aboca el passat, no? Està parlant del present i està parlant d'un futur incert.
L'espectacle que combina piano i veu comença a 2:15.
Als esports descobrirem els primers detalls de la pretemporada que està dibuixant el Sabadell per aquest estiu.
S'esperen diversos amistosos a Sabadell, com el 4 d'agost contra l'Europa a Sant Oleguer.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. La previsió del temps de la mà de l'Ester Batalla des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, iniciem el repàs del temps. Ho fem parlant d'una jornada dimecres marcada encara per inestabilitat. De fet, a partir d'ara ja s'espera que el creixement de nuvolades que s'està donant a punts del prelitoral i altres punts de muntanya del país deixin ruixats i xàfecs. Inicialment seran en punts del prelitoral, però també se'n donaran a punts del Prepirineu, Pirineu i altres punts de muntanya del terç nord del territori. I especialment a partir de la nit s'espera un nou augment de la inestabilitat. De fet, estem sota la influència d'una pertorbació que es manté entorn del Golf de Biscaia i de França i que anirà circulant. Aquesta propera nit acabarà de creuar la zona de Catalunya, especialment la part més activa s'espera cap a França, però sí que durant aquesta propera nit i especialment durant la matinada i matí de demà es podrien reactivar les tempestes i els xàfecs, on preferentment al sector central del Pirineu, Prepirineu, també punts de la Catalunya central i posteriorment durant el matí a punts de l'interior del nord-est. De fet, s'esperen ruixats i xàfecs, localment acompanyats de tempesta, però hi ha la possibilitat baixa de que puguin ser de forta intensitat. Per això l'avís que hem publicat avui. I d'altra banda, doncs, parlarem d'una jornada avui que la temperatura quedarà més curta, també de cara a demà. S'espera que en general la màxima no pugi tant, però atenció, perquè a partir del divendres arriba l'estabilitat atmosfèrica, igual que el cap de setmana, però la temperatura pujarà força i parlem durant un cap de setmana molt calorós. De moment, això és tot.
Pel que fa a la situació del trànsit, tranquil·litat absoluta a aquesta hora a la xarxa viària catalana i no hi ha cap incidència, segons informa el Servei Català de Trànsit al seu web. Pel que fa al transport públic, quina és la situació? Adrià Rodríguez, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic d'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. Per tant, de moment, això seria tot des del Transmet. Bon dia.
Passant 5 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Els veïns de la Concòrdia i Can Borgunyó han aconseguit que l'Ajuntament es comprometi a millorar les condicions de l'aparcament de l'Eix Macià, com van alertar ahir a través d'una moció presentada al ple municipal. El solar està fet amb materials que són tòxics per a la salut dels veïns i ja el 2016 el síndic de Greuges va requerir que es fessin millores en aquest espai. Tots els grups municipals hi van donar suport i l'Associació de Veïns del Barri està satisfeta.
I així ho ha valorat el vocal de Relacions Institucionals, Francesc Portalés, a Ràdio Sabadell. En concret, l'Ajuntament haurà de construir uns accessos clars a l'aparcament per evitar que s'utilitzin els passos de vianants com entrades i sortides. També es posaran uns gàlibs per filtrar que no hi entrin vehicles massa grans. Alhora, es millorarà el paviment de l'aparcament, ja que el material actualment és contaminant.
Una rehabilitació de lo que és el paviment actual, que ja pràcticament no existeix, i per tant un asfaltat d'aquesta pavimentació, en tant en quant que el que també va quedar clar és que durant 4 o 5 anys aquí els projectes que puguin haver-hi no es podran portar a efecte per terminis, no?
Aquestes millores seran provisionals, ja que el govern de coalició vol que el solar aculli els nous jutjats de Sabadell i també una nova escola de música i conservatori municipal. Ara bé, de moment, aquests projectes són al calaix, ja que arran de la pandèmia del coronavirus es van descadar per portar a invertir en la emergència sanitària. El veïnat, però, veu bé de tots dos projectes.
Veiem amb bons ulls que aquí es portés els jutjats, que tots sabem que estan aquí al costat, però en una situació lamentable, que vingués l'escola de música i que vingués l'altre que en principi pot semblar ser que també que podria estar dintre del projecte, que és el que havíeu ara referit. No? Per tant, pensem que és un espai que, ja que el tenim aquí i és d'ús comunitari i per serveis comunitaris, quan més aviat ens posem a treballar millor.
Finalment, l'acord assolit ahir al ple municipal també permet que l'aparcament es continuï utilitzant per altres activitats, com és la instal·lació de companyies de circ itinerant.
Més temes que es van abordar al ple d'ahir, la poca oferta d'habitatges de lloguer, que ha fet encarir-ne el preu prop d'un 31% en els últims anys. Això fa que actualment a Sabadell els llogaters hagin de destinar prop de la meitat dels seus ingressos a pagar l'arrendament. Per tal de frenar la tendència a l'alça, Sabadell vol continuar sent considerada àrea de mercat tens de lloguer, que és el pas previ per poder-se acollir a la Llei Catalana de Contenció de Preus. El ple municipal va aprovar ahir traslladar aquesta petició a la Generalitat.
Els agents de la propietat immobiliària reconeixen que Sabadell és una ciutat amb poca oferta de lloguer i amb uns preus que han anat a l'alça, però creuen que la Llei de Contenció no és l'única solució. Segons Xavi Santos, de Peritex Immobiliària, la norma té alguns buits. Si més no, així ho ha assenyalat el Cafè de la Ràdio.
I hi ha característiques que els immobles, en aquest cas, doncs no les tenen en compte. Vull dir, si tenen terrassa o... Vull dir, la llei està correcta, està molt bé per ajudar i per poder, diguéssim, estabilitzar els preus, però ja encara falten perfilar coeficients, diguéssim, rectificadors amb aquells immobles que encara es troben diferències per les rentes que es poden obtenir. I això també fa que molts propietaris es refredin, no?, a l'hora d'aportar aquests immobles al mercat.
Per incentivar el mercat, Santos planteja incentius fiscals com rebaixes de l'IBI perquè els propietaris s'animin a llogar.
I el preu de l'aigua s'apujarà un 1,87% segons el nou expedient tarifari que ahir es va aprovar al ple. Serà el primer augment des que el 2015 el govern quadripartit va congelar el preu del servei. Ahir hi van votar a favor el PSC, Podem i Junts. Ciutadans es va abstenir i Esquerra i la Crida s'hi van mostrar contraris.
Uns posicionaments que avui s'han vist reflectits al debat de política municipal d'aquesta emissora. Els grups que hi van votar a favor tenen diferents arguments per defensar l'encariment de l'aigua. Marta Morell, portaveu de Podem, diu que és molt baix.
L'impacte final d'aquest increment és ínfim en el preu final que acabarem pagant en el rebut de l'aigua. De fet, dos de cada tres clients només pagaran 73 cèntims més cada tres mesos.
I la tinenta d'alcaldessa Montse González i la portaveu de Junts, Lluís Matas, defensen que l'augment del cost és necessari per complir amb totes les inversions de la xarxa.
A ningú li agrada ni pujar impostos ni apujar les tarifes, però escolteu, si hem de fer coses a la ciutat, necessitem diners per fer aquestes coses.
Tot això té un cost. Hem d'invertir en la renovació de la xarxa, hem de mantenir la qualitat del servei i que al final doncs hàgim de pagar aquest 1,x% doncs és el que correspon a una empresa que ha de fer inversions i que ha de garantir que aquest servei sigui universal i sigui de qualitat.
Precisament per al portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, cal debatre sobre el futur de la xarxa d'aigua de la ciutat, que considera està envellida.
trucades, canonades en fibrociment, canonades que necessiten una inversió molt important. I al final s'ha d'arribar a un acord d'on surt els diners per fer aquestes inversions. I aquest és el debat, no? Ara hi ha un petit augment per fer aquestes inversions a 3 milions d'euros.
Finalment, Esquerra i Crida denuncien que els qui assumiran les inversions seran els contribuents, quan la companyia forma part d'una multinacional que té beneficis milionaris. Elia Soriano Costa, portaveu adjunta d'Esquerra, i Nani Valero, portaveu de la Crida.
És un augment ínfim igual que el de la llum, és un augment ínfim igual que el de l'IBI, és un augment ínfim igual que el de l'IAE, i ínfim a ínfim a ínfim estem augmentant la pressió sobre els ciutadans de la ciutat. I és així.
No podrem estar d'acord en que es facin increments que repercuteixin en el rebut de la ciutadania quan a la vegada estem parlant amb empreses que estan que són filials d'Agbar i d'altres grans oligopolis que tenen uns beneficis astronòmics.
Amb l'aprovació de l'ordenança, ara caldrà elevar-ho a la Comissió de Preus de Catalunya per tal que emeti un informe de validació de l'increment de tarifes.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Anem a d'altres temes del dia. La llei del sí sortirà endavant amb l'aval del Consell de Ministres, que ja n'ha donat llum verda. El govern del PSOE i Podem està ultimant els detalls d'aquesta llei de garantia integral de la llibertat sexual, un text que eliminarà la distinció d'abús i violació i manifesta que només s'entendrà que hi ha consentiment quan es manifesti de forma lliure amb actes que expressin de manera clara la voluntat d'aquesta persona. Així es vol acabar amb sentències com la dels violadors globals de Pamplona.
Esther García López, advocada, creu que la llei és un primer pas, però falten alguns elements dins de l'administració de justícia, com, per exemple, una formació multidisciplinar. En una entrevista al Cafè de la Ràdio ha apuntat que hi ha un bon punt de partida, però que el text té alguns serrells per tancar.
Crec que és positiu el retirar el concepte d'abús sexual, perquè d'alguna manera pues entén com això, no? La intenció de lluitar contra els abusos i les agressions sexuals, però, clar, la definició que hi ha de consentiment, d'alguna manera, que l'han fet amb bona intenció, però deixa en marge a que un jutjat o una sala sense perspectiva de gènere, tot i que la dona no hagi donat aquest consentiment, entenguin que sí que l'ha donat.
Sí que hi ha aspectes que canviaran en la futura llei, com per exemple la prohibició de fer preguntes sobre la vida sexual de la víctima o citar a declarar abans de la vista, que diu seran beneficioses.
I sensibilitzar sobre les condicions del treball sexual, aquest és un dels objectius que vol aconseguir la darrera exposició d'Actua Vallès, que ja es pot veure al Casal Pere IV. Es tracta d'un recull de fotografies i testimonis sobre com la pandèmia ha provocat en aquestes persones un segon impacte, a més del sanitari. Més detalls amb en Rubén Estevez. Bon dia.
Bon dia. Fins al 16 de juliol es podrà visitar l'exposició Treball sexual i Covid-19, més barreres, més invisibles. L'entitat social Actua Vallès organitza l'exposició, que, entre fotografies i testimonis, té l'objectiu de sensibilitzar al voltant de la perpetuació dels estigmes socials, així com de la vulneració de drets que pateixen les treballadores sexuals, amb l'impacte que la pandèmia suposa en la seva activitat. La tècnica de promoció de salut d'Actua Vallès, Anna Blasco, ha aprofundit sobre el problema al programa Al Matí.
I en aquest sentit, demanda sobretot de he treballat amb por, tinc família i fills i els poso un perill, no? Al final, el treball sexual implica invisibilització i és un treball molt submergit i no hi ha arribat material de protecció, informació suficient, no? El tema de la vacuna també s'ajunta amb tot el tema que trobem dintre del treball sexual, que és una realitat molt protagonitzada per dones migrades, que tenen més determinants socials a l'hora d'accedir a la salut. Mm-hmm.
A més, Blasco té intenció de fer una trobada amb aquest col·lectiu al pati del Casal per poder conèixer i compartir vivències i experiències alhora que vol remoure la consciència dels assistents. L'entitat social, molt satisfeta amb l'acollida de la mostra, té la intenció de portar-la a d'altres ciutats de la comarca.
Són pràcticament 3:15. Repassem altres notícies del dia en format més breu. L'ESDI ha signat convenis de col·laboració amb ACGM i el Centre Metal·lúrgic de Sabadell.
El Centre Escrit de la Universitat Ramon Llull vol reforçar amb aquestes noves col·laboracions la relació universitat-empresa amb l'objectiu de generar més talent i innovació, en paraules de Gabriel Torres, director general del Centre Metal·lúrgic. D'altra banda, ACGM és l'agrupació d'empresaris del gènere tèxtil de Mataró i Maresme.
El portal sabadellenc B2 Bruter i la Universitat de Koblenz crea un model de facturació electrònica per al mercat alemany.
En concret, per als diferents ajuntaments de l'àrea industrial Rhin-Neckar, a prop de Frankfurt, i amb més de 2 milions d'habitants. Amb l'ajuda de fons europeus, aquesta és la darrera acció d'una empresa local que ja ha exportat el seu servei a una dotzena de països de la Unió. Els avantatges que suposa aquest tipus de facturació quan estalvi de paper i evitació del frau ha fet posicionar la firma catalana en els darrers 6 anys.
I un últim apunt, el comitè d'empresa a la planta Boehringer Ingelheim a Sant Cugat ha convocat una nova jornada de protesta. Per avui, la plantilla rebutja l'acomiadament de 15 treballadors de l'àrea de producció de la planta en el marc d'una reestructuració interna. La firma alega una discontinuïtat en l'elaboració d'un dels principals productes del centre Vallèsà i que es destina al mercat xinès. Es preveuen aturades d'una hora en cada torn i concentracions a la porta de la planta per exigir a la direcció la readmissió de les persones acomiadades. L'historiador sabadellenc Jordi Serrano acaba de publicar Carta a un republicano espanyol, un llibre en què explica des de la vessant històrica i no d'opinió l'explosió del conflicte català des del referèndum de l'1 d'octubre fins a l'empresonament dels líders del procés.
En una entrevista al Cafè, Serrano ha detallat que el llibre és un intent d'explicar a algú de fora tot el que ha passat a Catalunya en els darrers anys i el que ha suposat haver posat en entredit el grau de democràcia de l'Estat. L'historiador local afirma que ho fa amb un punt d'originalitat i explica el perquè.
Hem viscut uns moments que considerem històrics i que això ens omple d'il·lusió, no? En canvi, la gent més jove, que no havia viscut l'experiència antifranquista, se sent ara desorientada, una mica deprimida. Jo crec que és un error, que les victòries cal saber veure-les, i en aquí hi ha hagut unes quantes victòries dels moviments populars de Catalunya impressionants.
El llibre que ja ha sortit a la venda compta amb el pròleg de José Manuel Beiras.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Creus que has sentit molt? Fins i tot massa. Ara ho tornaràs a sentir. Sent les grans sinfonies amb tota la força de l'orquestra OBC. Abona't a la nova temporada a l'Auditori de Barcelona. Segon moviment, amor i odi.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
I en l'àmbit general, la pandèmia continua descontrolada. Avui Salut ha declarat 7.100 nous contagis de Covid-19.
La incidència del virus continua pujant, ho fa ara 9 centèsimes i se situa en els 3,39 punts. El risc de rebrot també continua clarament a l'alça i puja fins als 179, dels 179 fins als 140.460. En paral·lel, els pacients ingressats a planta són 610, 35 més en el que el darrer balanç, mentre que els crítics a l'UCI es mantenen en 133. Tampoc s'ha notificat cap mort a les darreres 24 hores. La incidència acumulada a 14 dies passa de 401 a 445. El 15,26% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.
I enmig d'aquest context, Salut ha detectat 25 brots de Covid en discoteques i habilitarà hospitals per fer descongestionar l'atenció primària.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha dit a TV3 que la disseminació del virus s'ha donat per aquest model d'oci, tot i que ha evitat culpabilitzar el sector. El conseller ha alertat que no serà suficient comptar amb el 70% de la població vacunada, ja que es preveu l'arribada de noves variants del virus. Sobre l'ús de la mascareta, ha dit que es plantegen recuperar-la en exteriors.
I Argimon afirma que els busos i camions per agilitar la vacunació que es posen en marxa avui també podran subministrar dosis a la nit.
El conseller de Salut ha reconegut al Parlament que estan preocupats per les característiques d'aquesta onada que afecta més la gent jove, defensant que si els autobusos i camions establerts suposen una estratègia diferent de vacunació, no significant que hi hagi més vacunes en resposta al grup parlamentari de Junts per Catalunya.
Els farmacèutics catalans, mentrestant, reclamen poder dispensar testos d'antígens sense recepta, oferint-se per realitzar-los.
Així ho ha reclamat el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, tot i que per fer això cal una modificació d'un decret de l'Estat. La situació està generant impotència en el col·lectiu farmacèutic, ja que el Consell considera que podrien ser una eina clau per detectar i aïllar casos, descongestionant així els centres d'atenció primària.
El conseller d'Empresa vol impulsar una estratègia catalana per la seguretat laboral fins al 2026.
Roger Torrent ha assegurat que cap sanció compensa cap vida, en referència a la sanció de 328.000 euros que va exercir Inspecció de treballa en una empresa de Cornellà, on va morir un treballador de 19 anys, fet que Torrent qualifica d'indignant. Per això ha expressat la seva voluntat de modificar la llei de seguretat industrial i la llei de riscos laborals, que considera desfasades.
Brussel·les eleva el 6,2% el creixement del PIB espanyol per aquest any i preveu un impuls del 6,3% per al 2022. La Comissió Europea situa l'Estat entre les economies que més creixeran els pròxims dos anys, després de la forta caiguda de 2020 per culpa de la crisi sanitària. I la policia, atenció, ha definit com una gossada humana els agressors que van colpejar Samuel fins a la mort.
Segons el relat, el jove va ser capaç de recórrer 154 metres i aixecar-se tres vegades del sòl abans de desplomar-se definitivament. Després de ser perseguit i colpejat per una torba de persones, la mala qualitat de les imatges d'alguna de les càmeres de seguretat que certifiquen el crim s'està dificultant als agents la identificació de tots els implicats. A hores d'ara, dos homes i una dona han estat detinguts. Totes les hipòtesis encara es mantenen obertes.
Anem a la informació esportiva.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
El centre d'esports comença a perfilar la seva pretemporada a l'espera de dates i llocs confirmats. La intenció dels arlequinats és disputar diversos amistosos a Sabadell. Adriana Arroyo, bon dia.
Bon dia, Núria. No necessàriament. Han de ser a la nova Creu Alta. Per exemple, el dia 4 d'agost està previst un partit contra l'Europa a Sant Oleguer. La idea és que el grau de dificultat dels rivals vagi en augment a mesura que s'acosti l'inici de la Lliga l'últim cap de setmana d'agost. També que hi hagi algun test a gest artificial, superfície que aquesta temporada sí que hauran de trepitjar en competició oficial. El centre d'esports vol fer una presentació a la nova Creu Alta el cap de setmana previ a l'estrena a la primera RFF. El rival està per concretar, però s'espera que sigui un dels equips catalans potents que compartiran grup amb els sabadellencs aquesta temporada. Recordem que els arlequinats tornaran als entrenaments el dilluns dia 19 de juliol.
I encara l'òrbita arlequinada s'està presentant a hores d'ara l'acord de col·laboració de Sabadell en xarxa i el centre d'esports per promocionar conjuntament el futbol i el comerç local. Nova Creu Alta, Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, sí, en aquests moments els compareixents estan sobre la gespa de la nova Creu Alta per fer-se aquesta fotografia de família rubricant, l'acord entre el Centre d'Esport Sabadell i Sabadell en xarxa. Una iniciativa per promocionar els comerços, l'hostaleria i els serveis de la ciutat amb aquest lema Compra Sabadell, viu el futbol, sota la campanya anomenada Juguem Junts, i en la qual aquests diferents establiments otorgaran diferents cupons als quals es podran bescanviar per entrades. A canvi, el centre d'esports donarà imatge a tots aquests comerços de forma física a l'estadi aquí a la nova Creu Alta. Per tant, un acord més presentat per teixir acords amb l'empresariat local de la ciutat.
I d'altra banda, gràcies Sergi, el Sabadell B tornarà a la competició a segona catalana amb l'objectiu d'ascendir. L'entitat està perfilant una plantilla que aspiri a recuperar la plaça primera catalana.
Segueix bona part de l'esquelet d'aquest any, s'hi incorporen alguns reforços i també futbolistes del Divisió d'Honor Juvenil com Miquel Ostrell, Busta, Arnau Marcos o Pere Pons. Com a tècnic seguirà un Jordi López satisfet amb com està quedant l'equip.
La direcció tècnica ha fet una molt bona feina, tant per retenir jugadors que teníem com per incorporar nous fitxatges i estem molt contents. Sabem la dificultat de la categoria, sabem que és una categoria on l'experiència és molt important i nosaltres en aquest cas tenim mancances perquè som un filial i com a filial hem de tenir molts jugadors sub-23 i hem de pal·liar aquesta manca d'experiència doncs, amb molt treball, amb molta il·lusió, amb molt ritme competitiu, amb tota l'empenta que poden posar els jugadors joves que volen continuar la seva progressió.
El torneig disputat l'últim any com a substitut de la Lliga, el filial arlequinat va acabar cinquè.
Compartirà Lliga l'equip de Jordi López amb tres conjunts sabadellencs més, dos dels quals afronten la nova campanya amb moltes similituds. Parlem, Adri, de la Sabadellenca i el Tibidabo.
Dos equips que ja militaven a segona, que mantenen els seus entrenadors i que tindran com a objectiu viure un any tranquil i consolidar-se la categoria. El municipal de la Creu, Jesús Rueda Betis, encetarà la seva 11a temporada com a tècnic de la Sabadellenca.
Se vuelve a la normalidad, pero hay menos equipos y bajan los mismos. Entonces quiere decir que este año va a ser más difícil salvarse que nunca, la verdad. Entonces luego si a eso le añade los descensos no compensados, pues bueno, va a costar mucho, se va a vender cara la salvación y este año tenemos que empezar desde un principio a tope para que no nos pase lo que años anteriores.
Com els taronja, el Tibidabo també haurà d'engreixar ràpid la maquinària després d'aquest any i mig d'aturada de la competició habitual. A Torreromeu confien en assolir també la permanència per complir amb l'objectiu. Dani Leoncio, l'entrenador, explica que hauran de fer una renovació a la plantilla.
La idea sí que queremos dar un pasito más. El año de la pandemia ha sido duro porque hemos tenido numerosas bajas, tanto por lesiones como por jugadores que se han ido a otros equipos y jugadores que han preferido dejarlo. Y ahora estamos un poquito haciendo el nuevo grupo y a ver cómo terminamos de perfilarlo. Pero bueno, la intención es hacer un grupo igual, que sea competitivo, que vengan a divertirse, que entrenen, que lo den todo en cada entreno, en cada partido, y así poder disfrutar, que es lo que nos queda a nosotros.
El quart equip de la ciutat que competirà a segona catalana serà el Can Rull Rómulo Tronchoni. Després del seu ascens de fa unes setmanes, a l'equip blanquivermell treballen per suplir una baixa delicada que acaba de produir-se.
La de Miquel Pérez, davanter de referència de l'equip de la zona oest les últimes temporades i que per raons professionals torna a Navarra. Tot un contratemps pel tècnic José García Numoski.
Aún estamos en proceso. Tenemos dos o tres por ahí porque hemos recibido una baja bastante importante que nos va a dar un tambaleo bastante importante, que es que Miguel no va a continuar. Es una baja que yo la tenía un poco, sí, pero no me la creía del todo, de que iba a plegar, que se iba a ir por tema de trabajo. Y sí, este fin de semana nos lo comunicó que se va, y es una baja bastante importante, que es lo que me hace ya volver otra vez a moverme, mover a intentar de hacer algo.
Empatat a 10 gols en 15 partits amb Dani Domínguez, Miquel va ser el segon màxim golejador del Can Rull aquesta temporada, tercera, només superats per l'autor del gol de l'ascens, Marc Suárez, que en va fer 17. La línia serà continuista, això sí, en un equip que després de pujar ara busca mantenir-s'hi.
I avui a priori ha de ser un dia important per al Creu Alta Sabadell en vol, amb tot l'enrenou que s'ha generat al voltant de la seva permanència a Primera Nacional. En les pròximes hores, la Federació Espanyola hauria de comunicar si hi ha una plaça o no per als arlequinats. I d'altra banda, i en clau general, us expliquem que la selecció espanyola ha quedat eliminada de l'Eurocopa.
Itàlia és la finalista després de guanyar ahir a la tanda de penals contra l'equip de Luis Enrique. Avui segona semifinal, Anglaterra-Dinamarca a les 9 a Wembley, i a la Copa Amèrica la final serà Brasil-Argentina.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Recte final del Notícies Migdia. Aquest vespre els versos ressonarà a l'amfiteatre dels Jardinets. Lou Royce i David Fernández recuperen la poesia d'Erri de Luca en un espectacle que combina piano i veu, un viatge només d'anada, que és la vida en paraules de l'escriptor italià i que és un producte d'una simbiosi casual entre ells dos. Serà aquesta nit a 9:45 i les entrades tenen un preu de 15 euros.
La trobada es va produir el 2019, quan Lou Royce li va donar a Fernández el seu últim disc, Microcosmos, però va ser el 2020 quan ell va tornar a trobar a Lou per crear aquest espectacle basat en Erri de Luca, un concert poètic que repassarà la seva trajectòria amb una sèrie d'agrupacions lliures sobre la literatura bíblica o l'actualitat. Per David Fernández es tracta d'un muntatge per dialogar amb el públic. Són declaracions al cafè.
Jo crec que se senten interpel·lats, fins i tot commoguts, i que primer que gaudeixin del que diu Larry i com ho diu, i de la música extraordinària que ho embolcaia de la Lu, no? Però també que una invitació a pensar, no? I que també coneguin, no? Coneguin també aquesta faceta de l'Erri de Luca poc coneguda, que és la poètica.
Ària. Uns mots que els acompanyarà la veu i el piano de la sabadellenca Lou Royce en una trobada entre els dos que va ser de seguida una producció artística.
Doncs aquest espectacle que, com dèiem, comença a 9:45 i les entrades tenen un preu de 15 euros tot plegat a l'amfiteatre dels Jardinets en el marc del Fresc Festival.
No estic enfadada.
Últim minut del Notícies Migdia, marxem. Fins aquí l'informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, les xarxes socials i també a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dia. Adéu.
Torna Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.